tota la gran polèmica, tota la gran polèmica dels incendis d'aquest estiu és perquè no estaven els boscos nets, i no estan els boscos nets perquè hi ha tota una regulació que els hi permet no poder fer el que s'ha fet tota la vida. Passa el mateix, i passa el mateix amb la regulació porcina, per exemple. Una cosa que em van explicar ara fa uns mesos, precisament amb una explotació porcina, que es dedicaven inspeccions sobretot a mirar els joguets dels porcs. Quan hi ha porcs tancats, històricament, doncs, tenen tros de fusta, tenen un algo perquè vagin rosegant per mantenir l'equilibri del porc a dins de la gàbia, no? Llavors, en aquest país es va fer una regulació extraordinària de que això ja no podia ser una fusta, com s'havia fet tota la vida i tal, sinó que havia de ser un joguet porcí d'unes determinades característiques, etc. I si no tenies aquest joguet porcí, et posaven una multa de 7.000 euros. Bueno, aquests són els tipus de coses de millor que es dediquin la regulació a qüestions sanitàries que aquest tipus de xorrades, la veritat.
Afra i Pau.
Aviam, a mi em sorprèn que ara estiguem parlant dels incendis d'aquest estiu, però tot que hagués participat...
Sí, tenim problemes de connexió, a veure si intentem recuperar-ho. Mentrestant, Pau.
A veure, és que a mi em costa una mica això ja, eh? Arriba un moment. Jo crec que hi ha moltíssima gent en aquest país, moltíssima, que es dedica a l'àmbit de l'economia ecològica, que es dedica a l'àmbit agroalimentari, que estan estudiant sistemes com la seguretat social alimentària, que estan estudiant mesures com la renda bàsica agrària, que estan treballant sobre el terreny i que, d'alguna manera, intenten plantejar alternatives que no passen per l'autarquia, ni passen per... Deixa'm acabar, jo no et tallo. I em poso les mans al cap cada vegada que parles. Que no passen per l'autarquia, ni passen per l'escopeta nacional, i que tenen a veure amb generar un model autocentrat que produeixi segons les necessitats del país i que estigui menys orientat a les exportacions. Això no és tornar 50 anys enrere. Això és cuidar la salut dels nostres conciutadans. Com deia, més del 50% dels aqüífers estan contaminats. Les tecnologies que s'estan desenvolupant, segons diuen molts dels experts amb els que he parlat aquest cap de setmana, perquè n'he parlat, li vaig comentar fins i tot al Ricard, no estan arribant a solucionar res d'aquest problema. Per tant, plantejar que hi ha una indústria hipertrofiada, que està massa orientada a l'exportació, que, a més, tota aquesta mena de complot ecologista del que parleu no està arribant al sistema productiu. El sistema productiu no és ni ecològic, ni és sostenible, ni s'està basant en les necessitats.
Pagesos,
estàs fent de l'anècdota d'un tio de joguina, és de veritat.
Útils pescadors que tenen que sortir 30 dies, que només poden sortir 30 dies a pescar.
Ara saltem a la pesca.
Jo estic parlant del sector porcí.
El sector porcí consumeix aigua per sobre de les nostres
crític amb totes les regulacions. Que els maten a regulacions.
Hi ha d'haver moltes més regulacions i han de ser més
regularies.
Això també se'n recorda Franco.
Ja ho sabem, però el crit de la pagesia és molt clar des de fa molt de temps.
Estem en un moment, i quan passen coses dures com els incendis, com la sequera, ens posem les mans al cap, ens falten, sobretot us falten, els liberals, capacitat d'analitzar la situació. Llavors, si ens posem les mans al cap i diem ens queden 20-30 anys, tenen raó, però Reichman i tots els economistes ecològics que diuen no em tallis. Un segon, acabo.
Són més difícils de cremar. Això ho entenem, no?
Puc acabar l'argument abans que diguis més perogrullades de les que estàs dient? Que són insuportables d'escoltar? D'acord.
Va, Pau.
Llavors ens passa que ens diuen els experts en economia ecològica que ens queden 20-30 anys, que estem davant de la gran prova, que hi ha un canvi radical del sistema productiu de distribució i consum, o ens estem a punt d'extingir, que estem en un moment de capitalocè, que no ens queda més marge. I quan estem plantejant senzillament transformar un sistema productiu, com el cas porcí, que és altament contaminant, que utilitza, torno a dir... antibiòtics que estan afectant a la salut humana, que contaminen els aqüífers. Llavors, el problema és que som una mena de carques que volem tornar al sistema dels anys 50. Per cert, el sistema dels anys 50, del que sí defensem la caça com a sistema autorregulatori, que podria arribar a defensar un sistema més autocentrat, però alhora defensem el sistema capitalista
porcí. No és
del
50, la caça no és del 50. L'escopeta nacional és del 50.
Sí,
la caça
referia,
té segles. Tants com el 14 crec, el que voldries tornar.
Crec que és un debat prou seriós com per tenir-lo amb persones que hagin estudiat una mica la qüestió des d'un punt de vista de l'economia ecològica i que hagin pensat en alternatives, perquè realment estem en un moment clau i molt complicat.
Com és habitual, l'únic que ha estudiat
les joguines dels porcs.
Ataquem els arguments. Vinga, David.
El sector porcí és un sector industrial molt important, és un sector líder
lidera a Catalunya i, per tant, aquesta crisi és preocupant en aquest sentit. Hi ha un clam general en el món de la pagesia i en el món agropecuari sobre la burocràcia i els problemes que genera tot això. I jo crec que el govern, a part de resoldre aquesta crisi, s'ha de plantejar molt seriosament això, que fa mesos i mesos que es diu i que no s'acaba fent res. I aquí és on tenim un problema per tenir un sector competitiu, un sector sostenible i un sector... Amb el tema dels purins hi ha moltes coses. Per exemple, tu no saps que amb les plantes de biogàs... No, perquè no ho saps.
Explica-m'ho.
Amb les plantes de purins de biogàs és una de les solucions. Però saps quin és el problema? Que a Catalunya els fangs, subproducte de les plantes, que es poden en molts altres llocs utilitzar com a fertilitzants, a Catalunya està prohibit. I, per tant, s'han de... Sí, això va així. I tens una ultra regulació que impedeix moltes de les coses que podrien ser solucions. Moltíssimes.
Afra.
A veure si està disponible, no?
Afra?
Sí.
Sí,
ara sí.
Anem, ara sí, no?
Ara sí, ara sí.
Vinga. Jo no acabo d'entendre molt bé perquè estem intentant, o algú en aquest debat està intentant confrontar economia i ciència, quan a més considero que és un profund error, considero que a més ens posa en perill, i en tot cas ha de ser la ciència la que condicioni l'economia del nostre país i d'arreu del món. I crec que és un error, a més, intentar ficar pel mig la regulació, que en tot cas, a més, una regulació que dissenyen professionals, dissenya la pròpia ciència, i a més parla també dels incendis. T'he escoltat tota l'estona. I a més, intentar fotre pel mig els incendis. El problema dels incendis d'aquest estiu, i a més es va reivindicar des dels mateixos professionals, perquè si posem els professionals al mig, els posem sempre, va ser la manca de bombers forestals que va haver-hi al llarg de l'any. Per tant, no fem trampes. Per altra banda, si parlem del sector directament, sí que considero del sector por si, considero fermament que fa temps que s'hauria d'haver debatut i aclarit quin hauria de ser el sector que tinguéssim al nostre país, si expansiu o intensiu. Soc de les que pensa que efectivament, perquè a més així ho diu la ciència, s'està contaminant les nostres aigües, està contaminant la nostra terra i hi ha una altra manera de fer ramaderia. Ara bé, estem parlant d'una crisi i en aquesta crisi porcina, que és veritat que afecta el sector ramader de retruc a l'economia, considero, en primer lloc ha d'estar el benestar animal, en segon lloc òbviament s'ha de contenir el problema. Hem tingut el conseller, ha explicat la participació de la UME, ha parlat de les empreses i les reunions, dimecres tindrem a la Comissió Europea i s'ha de garantir, per suposat, el consum. Però no acabo molt bé d'entendre en quin moment, en aquest món en el que vivim, al segle XXI, l'economia ha de condicionar la ciència i no és la ciència la que ha de condicionar l'economia. Crec que és un error terrible part de l'expo que has fet.
De tota manera, jo crec que... A mi, hem desviat una mica el focus.
Totalment.
Perquè del que estàvem parlant originàriament és... sembla que hi ha una... Entre una de les plagues, perquè l'expansió de la colònia o de la cabanya, o no sé com s'ha de dir, del Port Senglar per tot Collserola, que la veiem com passegem per la muntanya, doncs se li diu control de plaga. I plaga és quan una part d'aquest sector de la fauna salvatge es fa desaforada, no? Ha passat el Segrià amb els conills, i tot això... A més, genera un problema des del punt de vista de la sanitat quan s'emmalalteix, no? I hem passat d'aquí a parlar de la cabanya porcina i si hauria de ser més gran o més petita. Però passaríem tot, és a dir, tenim un problema previ, que jo el que deia al començament és que tenim un problema previ respecte de com contemplem l'humà que necessita la cultura, contempla la natura, i creu que això es pot mantenir en unes circumstàncies que no són possibles amb l'expansió de la humanitat. L'única alternativa a tot això és que ens morim, perquè hi ha tota una part de l'ecologia profunda que diu que és el virus fonamental de la natura és l'humà, i per tant que haurien de desaparèixer. Fins i tot hi ha gent que diu que no s'haurien de tenir fills perquè d'aquesta manera nosaltres ens reduiríem, perquè som la principal plaga. Si nosaltres comprem aquest argument, acabem per dir bestieses. La gent necessita menjar, en algun lloc s'ha de produir, i després anem a parlar de com la ciència controla els efectes negatius que pugui tenir això, però com els intenta controlar respecte dels efectes negatius de la indústria i les emissions de CO2, i estic convençuda que la ciència ho farà. És a dir, això que ha dit abans el David respecte de com es pot reutilitzar els purins per la generació d'energia, això ja és un fet des del punt de vista científic. Doncs utilitzem-ho i propiciem des de Catalunya que el sector de l'agricultura, l'ecologia i la indústria i la investigació puguin fer tots a una transformació i no posem a l'humà com a l'enemic fonamental de la natura perquè acabarem malament. És a dir, acabarem dient que millor que no naixem més, que és el que està dient ja alguna gent.
David i Pau.
Deixa'm dir que el problema de la plaga dels senglars a Collserola, concretament, que és on es genera aquesta crisi, és una cosa que ve de llarg, perquè s'ha anat prohibint caçar, s'ha anat demonitzant el caçar i els caçadors, i és una cosa que passa sovint a Barcelona, que t'apareixen senglars per la zona alta de Barcelona, inclús t'arriben aquí a la Diagonal. És una cosa que passa, que vol dir que hi ha una sobrepopulació, que cada vegada doncs, estan invadint més les zones urbanes, etc. No? Es produeix aquest tipus de fenòmens. I això és, a més, perdó, amb una part de senglars dels que hi ha a Collserola, que en molts de casos són híbrids, no són senglars purs, sinó que són senglars creuats híbrids amb que donen uns animals una mica estranys. Llavors, això, que s'hauria de permetre doncs, de caçar-ho i netejar-ho com s'ha fet tota la vida, doncs aquí es va imposar doncs, aquesta idea de que no. I quan això va haver-hi un moment molt divertit en l'època Colau, que quan hi havia un problema d'aquests es van inventar un sistema d'agafar-los amb darts narcòtics i tot un sistema d'arcs i fletxes, bueno, en fi, una cosa absurda d'aquestes que només les ocorreixen als urbanites que no tenen ni punyetera idea de com van les coses, no? Tothom sap, és el problema que tenim ara, que això que té l'epicentre doncs, a Collserola es pot estendre en qualsevol moment. Per tant, espero que s'hi posin ràpidament. Que facin col·laborar, a part de la UME, totes les colles caçadores que tenen per la zona, que igual ho coneixen millor.
Pau, per tancar.
Sí, per tancar. M'ha fet gràcia que qualifiquis negativament com urbanita David Madí algú, però vaja, en qualsevol cas.
Potser hi ha una dada que tu no saps, que ara te l'explicaré. Entre les moltes virtuts que tinc, sí. Saps, sóc caçador.
Ah, mira, ja sigui que sé, un expert en el món rural.
Per tant, sé una mica del que parlo.
Fantàstic. El conseller Ordeig fa poc va dir en unes declaracions que si el consumidor català consumís millor, el camp català tindria la meitat dels problemes. És a dir, que d'alguna manera va responsabilitzar el consumidor de que prenem bones decisions perquè el camp català no pateixi. Jo crec, i és el que venia a dir al principi, que si el conseller impulsés una política de producció sostenible, tindríem la meitat dels problemes. És a dir, si tinguéssim un debat, per exemple, sobre si cal una renda bàsica agrària o no, perquè els pagesos, fixa't, em torno a quedar amb el testimoni de pes de la persona que hi entén, que és d'Unió de Pagesos, que pertany a més una sectorial ecologista, pel que has dit, no? Disculpa que no recordo com el caracteritzaves, però que es dedica al porc, entenc, de forma extensiva, sí. I que, fixa't el que diu, ell diu, jo entenc tots els pagesos que fan el que poden, quin testimoni més honest i més sincer, però crec que tots voldríem que no estigués el sector tan orientat a l'exportació, perquè això vol dir, bàsicament, que el que estem buscant són beneficis i calés, i no estem buscant ni la salut del consumidor català, ni la salut del camp català, ni la salut dels aqüífers. Pues, em remeto al que diu l'expert, que és, fins i tot ells, que formen part d'aquest, no d'aquesta gran indústria, però sí d'aquest sector, són conscients de que el sector ha de fer un canvi, cap a un canvi més extensiu i menys intensiu, i més basat i enfocat a cobrir necessitats humanes i no només els beneficis de les grans empreses porcines. Jo crec que aquest plantejament és bastant de sentit comú.
Són les 9:13. Més enllà també de les afectacions de la pesta porcina, avui estarem pendents també del que pugui decidir en aquest cas els ministres de Defensa de la Unió Europea sobre Ucraïna. I en plenes negociacions entre els Estats Units i Rússia per un pla de pau, els ministres europeus es reuneixen per parlar d'ajuda militar a llarg termini. Brussel·les, Jordi Baró, bonjour.
Bonjour. Sí, la Unió Europea es manté ferma defensant que cal més pressió a Rússia i a la vegada més ajuda militar i financera a Ucraïna, però la diplomàcia europea també envia missatges d'optimisme sobre les negociacions en marxa després d'una reunió ahir de Washington i Kiev qualificada pels Estats Units com a productiva. Els ministres de defensa dels 27, com deies, volen assegurar l'ajuda per Ucraïna a llarg termini, tenint en compte que es calcula que el seu exèrcit necessita 70.000 milions d'euros de finançament anual, fins i tot en el cas que hi hagi un alto el foc.
I a Madrid, avui, a la comissió que investiga la gestió de la Dana, compareix l'excap de gabinet de Carlos Mazón. Serà just l'endemà que l'exconsellera d'Emergències valenciana, Salomé Prades, carregués contra Mazón a la Sexta. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Bon dia, sí, va acusar Mazón de mentir, de no agafar-li el telèfon. No sap què feia Mazón aquella tarda, i això és el que li preguntaran també avui els diputats a José Manuel Cuenca, exmadreta de Mazón, amb qui fins i tot compartia pis a València. Aquella tarda no eren junts, però sabia que dinava amb la periodista Maribel Vilaplana i van parlar per telèfon. De fet, va ser ell, Cuenca, qui el va avisar de la situació que es vivia a Utiel. També està citat el que era conseller d'Educació per saber per què no va suspendre classes. Ja no hi ha més citacions acordades. Avui els partits faran propostes i Sumar vol que hi vagi la periodista amb qui dinava Mazón.
I aquí estem pendents també de l'entrada en vigor des d'avui de la zona de baixes emissions a Sabadell, Terrassa i Reus. Anem cap allà. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, s'ha posat en marxa a les 7 del matí aquí a Reus i funcionarà només els dies laborables fins a les 7 del vespre. Des d'avui se sancionaran els vehicles de fora de la ciutat sense etiqueta ambiental. A la pràctica, però, aquest desembre encara no es tramitarà cap multa pels 24 dies de gràcia anuals que té la normativa. També hi ha acords amb pàrquings del centre per accedir-hi sense sanció i una vintena d'exempcions i moratòries. L'Associació de Comerciants al Tom de Reus ha demanat als jutjats la paralització cautelar de la mesura perquè no hi està d'acord.
I ho acabem de saber, els Mossos han desarticulat dos entramats dedicats al tràfic de drogues. Silvia Solanes.
Sí, ho han pogut fer arran d'un narcoassalt fallit de 5 tones de xix. Els Mossos van detenir 8 persones entre el 12 i el 17 de novembre, quan se sumen a les 6 persones arrestades a l'abril a Sant Quintí de Mediona, l'Alt Penedès. Arran d'aquella investigació s'ha estirat el fil i s'han pogut fer ara noves detencions a Sant Martí, Sarroca i Vilafranca del Penedès i també a Barcelona, Gavà, Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
D'aquí a pocs minuts parlarem un nou fenomen a TikTok, és el boom del manifesting. Ara ho explicarem. Però en esport, Robert Parat, què destaquem?
Que el Barça és líder de la Lliga després de l'empat a un del Girona davant el Madrid. L'Espanyol guanya Vigo 0-1, gol de Quique García, minut 86. Ara mateix l'Espanyol cinquè en places europees. Avui li fan més proves a Aitana Bonmatí, que es va trencar el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. Com a mínim 2 mesos de baixa, si ha de passar pel quiròfan, la lesió s'allargarà molt més de temps.
Pel que fa a la mobilitat, 2 incidències a Rodalies, concretament al nord del país i a Ponent. El tren de la línia RG1 entre la frontera i Massanet té un problema, una incidència operativa que fa que circuli mitja hora tard entre Portbou i Massanet. Massanes també, RL3, el tren de Lleida, Pirineus, a Cervera de Segarra, també circula a mitja hora de demora. Els ferrocarrils línia a Llobregat-Anoia, R6 i R60, el servei es funciona amb 6 minuts de demora.
I a les carreteres, retenció a la B30 Barberà, al lateral de la P7 en sentit sud, per l'incendi d'un camió que transportava residus d'aparells electrònics. La cua es contagia, però també per l'autopista ben bé des de Mollet, i també problemes ara per entrar a Barcelona per la C32 per un accident a Esplugues, a l'enllaç amb la Ronda.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera per avui?
Doncs ens espera una temperatura més baixa que de cara a demà i demà passat baixarà d'una forma encara més perceptible. Això sí, avui sense gaire moviment meteorològic, amb sol que s'anirà entelant de núvols prims i els núvols seran una mica més densos a l'acabar el dia al nord-oest de Catalunya.
Són les 9 i 17 en l'Àgora, amb David Madí, en Pau Llong, amb Mursa Nebrera i Afra Blanco, en un matí en què hi haurà el primer acte de Pedro Sánchez després de la concentració d'ahir del Partit Popular. Tania Tàpia, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Tot plegat en una setmana en què comença també la campanya electoral a Extremadura. L'objectiu de Sánchez és aïllar tot aquest soroll sobre els casos de possible corrupció de les expectatives també del PSOE i en aquest cicle electoral que ja podem dir que ja ha arrencat, Tania.
Sí, és veritat que l'empresonament de Valors ha estat un cop dur per al PSOE, però Sánchez segueix, diguéssim, amb el mateix pla plantejament, mirar endavant i resistir fins al 2027. Els socialistes confien també que hi ha elements que mobilitzen el seu electoral, com la condemna al fiscal general de l'Estat, també l'esforç per situar PP i Vox al mateix nivell i desplegar mesures atractives per l'electoral progressista. De fet, la manifestació d'aquest cap de setmana la llegeixen en aquesta línia, la frustració, la impotència d'un Feijó que fa mesos que demana eleccions i veu que res es mou i Sánchez resisteix i se suma al compte per contra al llenguatge de Vox, demanant que Sánchez directament vagi a la presó.
D'aquí a 3 minuts parlem de la reacció també que hi ha aquest matí al Partit Popular.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja ha arribat el Cyber Monday del Corte Inglés. Només avui, 1 de desembre, pots aconseguir milers d'ofertes a través de la nostra app i web amb grans descomptes en tots els departaments. D'esports, tria un rellotge Garmin Fenix 7 Pro Zafiro abans per 849 amb 99. I ara per 549 amb 99 euros. I de moda, també hi trobaràs ofertes de fins al 40% de descompte en abrics de Boss Orange, Adolfo Domínguez, Roberto Perino i bosses de mà de Desigual i Karl Lagerfeld. D'electrònica, no et perdis la Nintendo Switch 2 més Mario Kart World, versió digital, que abans costava 509 amb 90 i ara només 449 amb 90 euros. I per la llar, hi ha fins a un 30% de descompte en una selecció de sofàs i butaques. Només avui, 1 de desembre. Milers d'ofertes increïbles i milers de marques t'esperen a la nostra app i web, el Cyber Monday del Corte Inglés. Ah, també arriben les activitats infantils de Nadal al Corte Inglés. Gaudeix de l'animació a Can Dragó i de la màgia a Sabadell, Girona i Tarragona. Consulta tota la programació a la nostra web i viu moments únics en família. I aquest Nadal obrim diumenges i festius perquè puguis comprar amb comoditat. Això és tot per avui. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Calvaneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Set hores seguides.
No hi ha res igual. Aneto, el caldo que et mereixes.
De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Arguiñano, què fa que amb Lidl el Nadal sigui tan meravellós?
Pues que tienen embutidos ibéricos sabrosísimos.
I tant, Carlos, com el nostre pernil duro gran reserva amb 15 mesos de curació per 1,99. T'estalvies un 24%. Lidl, val la pena.
Vull independitzar-me, però sense haver de marxar de Barcelona.
Busquem un pis on créixer amb la família, però que sigui assequible.
A Barcelona prioritzem l'habitatge i amb el Pla Viure sumem 1.000 pisos de protecció oficial cada any fins a arribar als 15.000 habitatges públics el 2027. Troba tota la informació a barcelona.cat/plaviure. Pla Viure. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Vivim en un país ple de diversitat. Diferents tradicions i diferents costums. Amb diferents maneres d'expressar-nos i de veure el món. Però ens mou una força que ens uneix. Drets que ens permeten viure junts i viure lliures. I això cal celebrar-ho. Aquest 6 de desembre, sorteig extraordinari de la Constitució amb 15 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Del 5 al 8 de desembre, Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, estarà present al Saló d'Ocasió de Barcelona, amb 1.000 metres quadrats i una gran varietat de vehicles Mercedes-Benz Certified, híbrids endollables, elèctrics, de combustió i amb totes les garanties de marca. Vine i aprofita les condicions especials de final d'any. Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, t'espera al Saló d'Ocasió a la Fira de Barcelona, Plaça Espanya, o entra a mercedesocasion.com.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continuessin el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. Aquest 5 de desembre, 130 milions més el milion extra.
Tot just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia, Carglass repara.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llonch. Amb aquest matí que tindrà el primer acte de Pedro Sánchez després de la manifestació d'ahir del Partit Popular, amb un Feijó que el van veure molt dur, de fet, també contra Junts i contra el PNB, per no fer caure el govern espanyol, Tània.
Sí, perquè si Sánchez no convoca eleccions, l'única carta que li queda al PP és presentar una moció de censura per fer-lo fora, però no li surten els números i cap soci de moment s'està movent ni deixa sol Pedro Sánchez, que aguanta tot i el trencament anunciat per Junts. Per això, ahir Feijó el van veure dur, cansat, i dedicava ja aquest missatge als socis.
Vuestra ideología es sostener la corrupción. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre?
Dar directe al PNB i Junts, sense esmentar-los, que sempre han dit que una moció que necessita de Vox no cal que els esperin. Una manifestació en Ayuso va protagonitzar un nou estirabot, ressuscitant el fantasma d'ETA.
ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira.
Una manifestació, la setena, contra Pedro Sánchez en aquesta legislatura, muntada en temps rècord, només en 3 dies, i sense sigles. Només es veien banderes d'Espanya.
I amb ser el Partit Popular, al final haurà de dir que en comptes d'en Franco es via millor, en Betes via millor. Perquè és un fantasma que cada 2x3 van retraient, Afra.
Bueno, jo... A veure, en termes... Respecte a Isabel Díaz Ayuso, clar que és mentida. Evidentment és mentida. I a més, si tirem la memòria enrere, no? Si tirem la memòria, hem de recordar que probablement l'únic que estic d'acord amb José María Aznar va ser quan va dir allò de deixeu les armes i entreu a fer política, no? Bé, doncs ara, en aquests moments on ETA no existeix, estem veient a Madrid i visquent cada dia com es parla i es reviu a ETA amb tot el dolor del món també per les mateixes famílies i les víctimes d'una banda terrorista que ja no existeix. Per altra banda, efectivament tenim un Alberto Núñez Feijó que no aconsegueix tenir números i que de nou, si tirem enrere i recordem i fem memòria, sabrem que en el seu moment Podemos va presentar també una moció que no va prosperar l'any 2017 quan parlem de la Gürtel i només va prosperar la del Partit Socialista quan va haver-hi sobre la taula una sentència que alhora deixava ben clar que el Partit Popular s'estava lucrant a títol lucratiu de la trama Gürtel. Això ara mateix no ho tenim. No ho tenim. I, per tant, el Partit Popular continua escalfant el carrer perquè no assumeix des del primer dia que no ha sumat per poder governar en aquest país. La responsabilitat política que li demana el Partit Popular al Partit Socialista és alhora la mateixa responsabilitat que en el seu moment no va exercir ell mateix, tot i sabent que s'estava beneficiant de la trama Gürtel, tot i sabent que tenia corruptes dins com era Bárcenas i tants d'altres, i alhora, bueno, ara mateix el que tenim és soroll, i sobretot doncs, aquest fet. Lamentablement, la situació que ha succeït i que succeeix a Ábalos, que succeeix en Cerdán, és un cop dur pel Partit Socialista i crec sincerament que intentar sacsejar fets que ara per ara no coneixem, no sabem i ni molt menys estan sentenciats ni provats, és una línia absurda que el Partit Popular manté.
David?
Sí. El déjà vu d'aquesta manifestació és total, no? És la manifestació N25 que convoquen a Madrid cada vegada que poden i no saben què fer, no? Tinc la sensació de que els estrategues del PP estan molt, molt, molt ennuvolats i que veuen molt poc el que s'ha de fer. Ells han construït una oposició de destrucció amb un únic argument, no dic que no hi hagi causa, que és la corrupció que s'ha despertat en el Partit Socialista, sobretot amb el cas Ábalos i Koldo, però no se'n donen compte que aquest sigui el seu argument central estratègic amb el PP. Clar, és que no se m'ocorreix pitjor estratègia que aquesta, perquè ells mateixos es neutralitzen l'estratègia perquè el partit més corrupte de la història d'Espanya ha estat el PP. I, per tant, si ells l'única estratègia que tenen és la corrupció, ells mateixos estan neutralitzant i estan treballant amb l'únic beneficiari d'això, que és Vox. Això és el que està fent el PP i realment plantegen, tenen molt poca imaginació estratègica. No construeixen la seva posició, no construeixen en cap moment un projecte alternatiu, que seria raonablement fàcil un projecte alternatiu a el que és el govern socialista. No li dediquen ni un moment a plantejar una alternativa a tot això. Només es focalitzen en un tema que, a més, jo crec que els hi és perjudicial, perquè el que els hi comporta, per comparativa, és alimentar el seu principal adversari electoral, que és Vox. I després, aquesta manera, veure l'Ayuso parlar d'ETA en present, doncs és com una mica al·lucinant, no? És realment el que tenen en el cap amb tot el món territorial espanyol és tremendo. ETA és el País Basc, segueixen amb aquest cliché, cuánto van a tragar los Junts i el PNB, es dedicava al PNB com a aliances, i no entenen que tragaran el que faci falta. Perquè abans de promoure un govern de PP i Vox, tant Junts com el PNB, abans exploten, abans que permetre això.
Montserrat i Pau.
Fixa't que jo tinc la sensació, una mica seguint l'argument del David, que el Partit Popular creu que està l'any 94-95, no? La descomposició del PSOE, aquell Roldán que va fugir i el van detenir a Laos i que era la part més xusca i més cutre de la corrupció, que mica en mica anava collant tot el Partit Socialista per tants motius, no? I que aleshores ara, amb el mateix argument d'aleshores, que era vaya ser senyor González, i simplement amb això ja hi hauria prou. Però clar, com diu el David, pel camí han passat moltes coses i el propi Partit Popular doncs ha fet un paper semblant o pitjor del que podia tenir aquella corrupció socialista, no? I efectivament això té com a resultat que la gent digui, bueno, doncs un és corrupte, l'altre també corrupte, anem a veure l'altre que està mirant des del balcó sense encara haver-se tacat les mans, a veure si és una alternativa, no? I per tant, perdent de vista aquesta possibilitat de donar una real alternativa de govern que fos seriosa, que fes de Feijó un home d'estat, que plantegés temes que van més enllà d'una legislatura, amb alçada de mires, tot això que es demana de la política i que sembla que mai arriba. I clar, la fonamental qüestió és que quan els es cridassa el Partit Nacionalista Basc i a Junts i els diu, què feu? I dius, home, estàs guanyant amics, no? Si d'alguna manera pensaves que en algun escenari possible podrien ni tan sols abstenir-se per fer que tu, amb el Vox, poguéssiu fer una alternativa i guanyéssiu una moció de censura, home, el pitjor que pots fer és insultar-los i dir-los que són tots uns desgraciats que s'agafen a Pedro Sánchez per mantenir-se en el poder. Mala estratègia perquè mala solució té l'assumpte, perquè efectivament, respecte d'aquell 95, el que ha canviat és que el soci amb el que es pot agafar en una majoria que sempre serà relativa del Partit Popular és un creixent Vox que fa molt complicada qualsevol tipus d'aliança d'ells i probablement en l'altra banda, bloquejant en qualsevol cas un futur que sigui mínimament raonable perquè cap dels actors sembla del tot convincent.
Pau. Sí, estem una mica en el dia de la marmota. Sincerament, aquest tema és una mica, pràcticament s'està fent avorrit, perquè al final sí que és veritat que hi ha hagut un cert canvi, que hi ha una estratègia patronal que hem vist aquests dies a Sánchez Llibre i la gent de Foment apretant a Junts perquè es mogui de la seva posició. Sí que podríem dir que hi ha potser més actors intentant pressionar, però com deia el David, estic completament d'acord amb que no hi ha cap opció de que això progressi, perquè Junts, vamos, s'acabaria de suïcidar, no?, si fes possible un canvi de govern amb PP i Vox. Per tant, no hi ha cap possibilitat de que passi. Almenys, en aquest sentit, Junts no és exactament el mateix que Convergència.
Molt estant, perdona, Pau, la fotografia d'un Partit Popular que tingui suport de Vox i Junts, que són dos partits que s'odien judicialment, fins i tot. És a dir, Vox és qui porta Puigdemont on el porta, diguéssim.
Per això, que tot apunta que s'acabarà la legislatura i li estem donant voltes al hàmster com si hi hagués alguna possibilitat de que no s'acabi i la legislatura s'acabarà amb una posició contradictòria de Junts, que s'hauran de menjar gripaus o no menjar-se'ls o fer no sé quina comèdia o no sé quin teatret, però al final no podran trencar, a no ser, efectivament, que tinguem una notícia de que al final el senyor Sánchez és com l'Avalos, no? Vull dir, que surti alguna cosa, que resulta que no eren que els del 4 del cotxe no eren 3, sinó que eren 4. Bueno, llavors sí, però si no hi ha una catombe d'aquestes, sincerament, li estan donant voltes a una cosa i el PP li està donant voltes a una possibilitat que no es donarà.
Però fins i tot així, És a dir, vale, és corrupte. I aleshores què? Com és corrupte el Partit Socialista?
No, podríem fer caure Sánchez i mantenir...
Buscar una C.
Argumentar, investir algú...
Instrumentalment, però és que ni així, vamos, sí.
A mi el que més em fascina és la ignorància i el paleto que arriba a ser la Feijó quan planteja el tema territorial en la seva perspectiva d'Espanya, no? És a dir, que ha de venir aquí a Foment a demanar que els empresaris li diguin a Junts que facin caure el govern. És una estructura mental, és una arquitectura mental que és que no entén res. És que crec que té un problema de comprensió de, a dins de la seva mentalitat d'una Espanya, té un problema de comprensió...
És estructural del PP.
És estructural.
Sí, sí, sí. No hi ha Partit Popular a Catalunya,
és com Ayuso parlant d'ETA. ETA existeix, ETA està allà, ETA està fent no sé què. No, clar, és que és sí. Tremendo, no?
Són les 9:33. Tenim també polèmica, per cert, amb l'Ajuntament de Barcelona i amb Jaume Collboni. Marta Viana, què ha passat?
Doncs mireu que Barcelona crearà una residència d'escriptors per autors llatinoamericans. L'estada serà de 3 mesos, està dotada amb 80.000 euros i pensada per autors que vulguin estar durant 3 mesos a la ciutat de Barcelona per inspirar-se i escriure una obra literària. Es farà una residència a l'any i la primera es convocarà a partir del mes de gener del 2026. Aquesta iniciativa és de l'Ajuntament de Barcelona, com dèiem, amb la col·laboració del Consorci de Biblioteques de Barcelona i també de Casa Amèrica Catalunya. L'anunci l'ha fet Jaume Collboni, l'alcalde des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic, on recordem que Barcelona és la ciutat convidada d'honor.
A una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Institut de Cultura per refermar aquests ponts culturals entre Llatinoamèrica i Barcelona i Catalunya, que consisteix en donar una beca de residència durant un període de temps a la ciutat de Barcelona perquè, amb un estil lliure i obert, aquest autor o autora que ha de viure a Llatinoamèrica expliqui la seva experiència, la seva visió de la ciutat de Barcelona.
I aleshores aquí han sortit molts escriptors que diuen, home, estaria bé potser que també la història de Barcelona l'escrivíssim els catalans. I per què no hi ha una beca per escriptors catalans de 80.000 euros per poder escriure la història de Barcelona? Afra Blanco.
Sí, puc entendre aquesta reflexió i, a més, donar suport a la cultura és capdalt i és vital més a casa nostra. Ara bé, no em sembla pas malament aquesta iniciativa. Crec que s'ha de complementar amb aquesta altra línia que els mateixos professionals locals estan reclamant i jo, a més, em sumo. Però en si un fet no hauria de treure l'altre i crec que és absolutament complementària la reclamació.
Montserrat?
Sí, a mi em va sorprendre ara en l'estada a Mèxic com a Barcelona com a capital cultural que no hi hagués cap tipus de referència a un autor que ha estat a Mèxic exiliat i que és català com en Pere Calders. No se n'ha parlat i em sobta, no? Que seria probablement un element, un exemple d'aquesta mena de comunió entre la gent que va fugir d'Espanya durant la Guerra Civil, que va rebre l'acull d'un país culturalment tan fort i tan extraordinari com és Mèxic, i que després és com si la ciutat de Barcelona volgués donar-li un retorn a tot això. Per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla molt bé. I que autors com aquest, com en Pere Calders, que, no sé, em va resultar curiosa l'absència de...
Hi ha un homenatge el dia 7, crec que a la Fira de Guadalajara.
Doncs, aleshores, fantàstic. Però aquest seria un exemple, no?, sí. del que acaba significant el món, aquesta mena de pont entre cultures, que no, com diu l'Afra, jo crec que una cosa no treu l'altra. És a dir, podrien haver-hi altres iniciatives, no és tan criticar una com pensar si encara queden altres per construir.
David.
Jo crec que aquí el que ha inquietat a determinats autors és de que l'Ajuntament es dediqui a finançar, encara que sigui amb una petita quantitat autors internacionals, que és una operació que es pot entendre, i que no dediquin els autors d'aquí o a promoure la literatura d'aquí d'una manera més eficient. Crec que la polèmica està allà. Però, més en termes generals, el que sorprèn és que moltes vegades les administracions acaben gastant el diner públic, aquest que teòricament han de gastar bé, l'acaben gastant en coses esotèriques. No? L'altre dia va sortir de la Generalitat la llista de cooperació dels 37 milions d'euros que es gasten en cooperació internacional. I els projectes és per llogar-hi cadires. No sé si algú s'ho ha mirat o algú ha informat d'això. No. Doncs aquests 37 milions es gasten en una vintena de projectes doncs, que s'han de veure a la llista, no? Algunes resistències en xarxa, juntant-se de dones lesbianes, bisexuals, persones trans, colombianes, immigrades, veneçolanes davant les violències masclistes i per prejudici, 852.000 euros. Resistències feministes a les violències masclistes a l'Àfrica Occidental, Senegal, Gàmbia, Mauritània, 1 milió d'euros. Drets que travessen murs, transformació del sistema carcerari penitenciari cap a la societat de curses en el marc de la garantia dels drets humans de les dones a Colòmbia, 650.000 euros. Bé,
no està
així,
mal. No està
així
mal.
Fins a 25 projectes, val? Absolutament inexplicables des d'una perspectiva catalana i que, bé, doncs, aquest és, això és el que es gasten moltes vegades. 37 milions d'euros, tot en projectes, cada un, n'he llegit tres, però cada un és més esotèric.
El Jordi Amat, en l'últim llibre que ha fet sobre Barcelona, introdueixo l'argument per si serveix també d'anàlisi. Ell ve dir que hi ha un problema que el catalanisme i l'independentisme ha tingut molta dificultat, diu, els últims 40 anys per penetrar a l'àrea metropolitana de Barcelona i diu que en part la cultura catalana ha regalat, diguéssim, Barcelona, la cultura espanyola. Parla d'Eduardo Mendoza, Mercè, de Gil de Viedma, com els últims que han explicat aquesta Barcelona més literària dels últims anys, no? I diu que ho constata amb la imatge, diguéssim, d'una ciutat que cada vegada l'han escrit doncs, persones que han anat buidant de catalanitat, diguéssim, aquest relat. Pau.
A veure, s'han barrejat aquí ara molts temes, eh? A veure, sobre la qüestió inicial, val? Sobre la qüestió de les ajudes. Jo realment estic, crec, bastant d'acord amb l'Afra en el sentit de, i crec que la Montserrat anava en la mateixa línia, en el sentit que penso que les coses no han de ser incompatibles. És a dir, a vegades agafem una fotografia, que penso el mateix que està fent el David, i després intentaré explicar per què, i d'aquesta fotografia en fem una categoria per desacreditar la resta de coses, no? És a dir, val, d'acord, aquesta beca no està pensada perquè escriptors catalans parlin de Catalunya i des de Catalunya cap al món, però collons, hi ha beques de l'OSIC, hi ha beques de l'ISEC, hi ha beques de política lingüística, hi ha beques de l'ICUP a Barcelona, hi ha el programa de residència, és a dir, hi ha molts, jo en conec aquests cinc que he dit, no? Però diferents àmbits, tant de la Generalitat de Catalunya com de l'Ajuntament de Barcelona, que fomenten i estan pensades des del punt de vista de la difusió de la cultura catalana i estan nacionals centrades. Per tant, que hi hagi algunes beques que no ho siguin, tampoc em sembla que fer d'això se'n pugui fer una categoria. Però vaja, estic completament disposat a dir que m'estic equivocant i que efectivament això és la mostra de que hi ha un gir espanyolista en el sistema de beques i el que sigui. Sincerament, crec que no. Respecte al que... aquesta mena de cherry picking de la despesa pública que s'està fent, vull assenyalar que l'està fent efectivament tot l'àmbit cultural de l'extrema dreta, és a dir, aquests mitjans que estan molt vinculats a l'auge de l'Oriols, és igual, m'estalvio els noms perquè no els vull fer ni propaganda i tal, no? Que és agafar, començar cada setmana i fer una notícia de vaig a la despesa pública catalana i miro aquesta entitat d'aquí quanta pasta de subvencions ha fet i faig una supernotícia i dic quin escàndol, no? No dic quin escàndol 25 milions al circuit de Catalunya perquè la gent crimi gasolina i no sé què. Dic, quin escàndol a 80.000 euros a una entitat sense ànim de lucre que està fent un projecte que potser està canviant vides més enllà dels seus títols, que et poden semblar més o menys jo què sé, que poden xocar amb la teva visió cultural del món, David, però que en molts llocs segurament s'està fent bona feina. Unes subvencions que, a més, s'han de justificar, com saps, econòmica i tècnicament fins a l'últim euro. Unes entitats que, efectivament, no s'estan forrant, si són entitats sense ànim de lucre. Es pot revisar el model de cooperació català? Clar que sí, però durant molt de temps, als anys 90, tu recordes que crec que ets una mica més gran que jo, durant molt de temps els moviments per la cooperació catalans van demandar que hi hagués un 0,7% sí, de pasta cap a la cooperació. Això no s'ha acabat ni tan sols de plasmar en aquestes quantitats. I, efectivament, en la concreció d'aquesta cooperació, si tu agafes les dades agregades, poden semblar molts calés. Però estem parlant de 37 milions, quin percentatge és, David, del pressupost de la Generalitat de Catalunya? Un 0,005%.
Facin una recerca molt senzilla a internet, busquin a què s'han destinat la partida de 37 milions d'euros de cooperació internacional.
Que busquin 37 milions d'euros que és,
mirin, i mirin, que és del i mirin pressupost els de la Generalitat de Catalunya. I si tenen el criteri que en la visió que, del que ha de fer Catalunya en política internacional són aquest tipus de projectes, doncs endavant.
Segurament l'única cosa no, estàs tornant a reduir, n'ha de fer moltes
més. No, simplement és un exercici molt senzill, jo crec que la meva opinió, ja te l'imagines, és que és una vergonya i que aquí darrere hi ha algú o algunes que s'estan forrant amb uns xiringuitos que no hi ha per on agafar-ho.
No hi ha per on agafar-ho. Si és veritat, et donaré la raó. Però també és veritat que hi ha projectes d'aquest tipus que, d'alguna manera, en aquesta tendència, aquesta dinàmica anti-woke que tot el que soni a feminista, tot el que soni antiracista,
que són projectes que
critiqueu coses que
difícilment es pot entendre que la cooperació catalana passi per aquí. Vaja, digui, senzillament, és una reflexió que crec que la pot compartir molta gent i que se'ls mirin, de veritat, que riuran, que primer riuran una mica, que és bo.
Sols a 42, sabeu què és el manifesting?
Sí.
Bueno, ens hem enterat, sí.
Representa que si tu tens una, no sé, la idea d'alguna cosa que desitges,
al final doncs passa, no?
L'acabes atraient i passa.
Mm. Això és molt antic, hi ha un llibre que es diu El secreto, de nom, crec que és Rondavant, que diu això.
Ara hi ha una moda a TikTok, ara ho expliquem.
Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de Cap d'Any?
No, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
En Tito i en Jonsi s'han amagat a 10 paisatges naturals de Catalunya.
Tito!
Busca, busca, que en aquest llibre també descobriràs més de 100 animals i plantes pròpies del territori. Tito, on ets? Un gran regal que tens disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Anem als ulls.
Deixa-la fer.
Als ulls. Ets molt focus.
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 Què vol dir?
Com un foc. Tens els ulls una miqueta a prop, no els tens molt separats,
sí.
Ets molt focus, els tens molt junts, no ets massa d'innovar idees noves, ets bastant focus.
Què vol dir? Ara no tinc idees.
Això que estàs fent ho has copiat.
Això de la Renaixença? No sé on t'ho has fet, però has copiat.
No tinc idees noves.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Miss Beix és una figura misteriosa. Col·loca un llit al mig del carrer i convida a qui passi a dormir amb ella.
Les dones i els dies.
Va aparèixer per la Fira d'Art Contemporani Arco amb una motxilla de repartidor de menjar a domicili mentre els Reis feien la visita. I quan li sembla, munta un escàndol a la seu del PP. Qui és Miss Beix, aquesta dona que va vestida d'aquest color i que es passeja per tot arreu? Aquest dilluns desvetllem el misteri a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, bon dia, David Madí, en Pau Llong, Montserrat Ebrera i Afra Blanco. M'estan explicant que hi ha un propòsit també d'any nou, que si tu escrius en una imatge un propòsit i te la penges i la veus cada dia, acabarà passant. És una de les coses que diuen que, en fi, que fan córrer que pot passar amb això d'aquesta nova moda que es diu manifesting, Marc Jurado.
Sí, exacte, i que de fet podríem definir, Ricard, com una visualització positiva, diuen, una corrent que creu que som capaços d'influir en els esdeveniments de la nostra pròpia vida, controlant el que pensem. Això s'està posant molt de moda a TikTok, se'n diu així perquè t'expliquen, per exemple, com manifestar o com suposadament manifestar els teus desitjos, i d'aquí l'ús del verb manifestar. Demanes que aquests desitjos es manifestin, desitjos, clar, espirituals, com ara manifestar tot allò que et diuen que estigui alineat al teu benestar emocional, o com ara dieu, per exemple, manifestar que et vingui la bona sort o manifestar que el metge et doni bones notícies.
Podem saludar aquesta hora Abel Cobos, que és periodista i col·laborador també de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Senyor Cobos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina diferència hi ha entre això i posar una espelma a Montserrat?
Doncs pràcticament cap. Simplement Manifesting és la plataforma en què es fa, que és TikTok, i doncs té una extensió brutal. Crec que són uns, si busques a TikTok Manifesting, et surten més de 70.000 milions de resultats. O sigui, una barbaritat.
O sigui, seria com, una, com la religió, però, que es prometen miracles, però aquí no hi ha sants ni déus, diguéssim.
Pot haver-los, és a dir, no és una, simplement és la gent vol que es manifesti un resultat i aleshores agafa qualsevol eina per aconseguir-ho, des de barrejar una plegària a Sant Tomàs mentre fas una espècie de ritual vudú africà, o fins i tot simplement agafar el ChatGPT, enviar-li una foto teva i dir-li m'agradaria que em facin més prim. Tenir la foto teva més prim, penjar-te-la a la paret i tenir-la com una espècie de memento allà, d'això és el que vols manifestar.
Que em que jo he estat mirant i són desitjos més aviat del dia a dia, és a dir, no hi ha algú que diu em vull curar del càncer, per exemple. No, estem parlant de gent que diu vull poder plegar a les 5 cada dia.
Exacte, sí, el manifesting és una de les coses que té que és una mica més banal que, o sigui, tu no vas a Lourdes per una cosa que demanaries al manifesting. Al manifesting potser demanes vull aprovar l'examen de conduir, vull, doncs, això, que demà la reunió de les 9 del matí sigui molt ràpida, o qualsevol cosa, doncs, del dia a dia, fent-hi tot. Vull que em regalin, doncs, la Play Pass Race, coses així molt bàsiques.
He vist per això que també hi ha coach, hi ha professors espirituals que tenen milers de reproduccions, és a dir, que hi ha gent que està fent... Bueno, diuen frases com, per exemple, he vist una, l'univers et somriu i vol que tinguis èxit, vull dir, que tampoc són... no diuen res.
Al final, la línia amb l'autoajuda és molt fina i, de fet, jo crec que es tracta d'un moviment d'autoajuda reinventada amb un batiburrillo d'idees, no?, i moltes coses agafades de religions per simplement fer el típic, doncs, ajudar a autoajuda i tal.
Que és una barreja entre meditació, tarot, no? Aquesta capacitat de creença.
Sí, o sigui, agafa qualsevol mena de pràctica. És a dir, tu tens des de persones que et tiren les cartes, et fan una espècie de predicció genèrica i després et diuen, ara fes 10 meditacions perquè això es compleixi. O sigui, és una mica espiritualitat en temps de TikTok, perquè hi ha com l'estructura típica del màrqueting. Hi ha un argument, després hi ha un call to action i, bueno, al final són vídeos que es fan dissenyats per ser virals i aquesta viralitat es produeix agafant doncs diferents elements d'espiritualitat. Des d'això, des de tarot fins a meditació, fins a espelmes, fins a rituals amb herbes, amb incens...
Les dades són bèsties perquè només a TikTok, per exemple, amb aquesta etiqueta manifest hi ha 70.000 milions de visualitzacions.
Sí, és una... Bueno, no és veritat. Funciona molt bé i hi ha com gurus del manifesting que tenen milions de seguidors. També sent que ha fet llibres, també n'ha arribat a Hollywood. Crec que la Diru Barri molt va parlar del tema.
I tu diries que això té a veure també amb el fet que els joves estiguin en un moment més desil·lusionant de la vida?
Jo crec que quan estàs en un moment d'incertesa política, doncs, i social, i laboral, i econòmica, potser busques alguna mena de certesa allà on la trobis. Estem en un punt en el qual, diguem, jo crec que la religió no està en el seu punt més fort, no arriba en aquestes poblacions, i aquestes poblacions es noten amb una mancança, i l'única forma de, diguem, de trobar aquesta certesa doncs, és a través d'aquests rituals que, com tenen una mica a veure amb la religió, doncs potser et proposem aquestes facilitats per creure en obtenir un resultat. Aleshores, és un motiu, no?, si abans per aconseguir aquestes coses aniries a l'església, doncs ara agafes TikTok i fas aquests rituals que veus que altres persones estan fent. Perquè, clar, com tothom diu, a mi funciona, doncs llavors provaré, perquè a mi també em funcionarà.
Abel Cobos, periodista i col·laborador també de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Us preocupa això que estem explicant, Pau?
La veritat, em sembla... Abans intentava un periodista de la casa descriure el fenomen amb unes paraules molt tècniques, però vaja, es podria definir de forma molt més ràpida, no? La gent s'està tornant imbècil directament. I ja està, no? És desatendre que els fenòmens socials tenen causes moltes vegades de temporalitats molt llargues, estructurals, que és una mica aquesta la mirada materialista que tenim, no?, en ciències socials, i en canvi hi ha gent que creu que les coses canvien perquè tu pensis d'una manera determinada. És el colmo de l'idealisme, és el colmo de...
Però
és un subproducte de la cultura
això?
Coach, aquesta interpreneur...
Però això entra ara en un moment feble de la societat, vulnerable,
efectivament,
no?
Efectivament.
Vull dir que és això. El tema no està en el tema, sinó és per què entra això.
Feble i, a més, de defabliment de les estructures que sí són col·lectives, que sí són materials, que permetien que la gent tingués confiança en canviar les coses col·lectivament i conjuntament. Efectivament, com que aquestes coses ja no existeixen, tu has de confiar i recolzar-te en, pues això, en aquesta confiança en que pensant molt fort una cosa acaba passant. No sé, és que em costa de qualificar d'una altra manera, vaja, no sé.
Però, de tota manera, tornem una... crec, una mica amb el conflicte anterior entre natura i cultura. L'ésser humà no és solament grey i comunitat, també és individu, no? I les dues pulsions de l'ésser humà es manifesten com poden. Aleshores, curiosament, en aquest fenomen, jo crec que sí que hi ha, en aquest moment, i es veuen altres revifades espirituals, una mena de sensació de buidor, de desesperança, una part important de la població, la sensació de que les coses han d'anar més enllà del material, que el material, potser, no està suficientment satisfet i busquen, no? I aleshores hi ha una altra part del negoci, que és que les xarxes permeten a aquests gurus de la... no sé com dir, no? D'aquestes influències, fer-se un negoci, perquè, clar, quants més clickbaits tens, millor et va la cosa, no? I, però això és més antic que anar a peu. Recordeu aquell llibre, Els 7 hàbits de la gent altament efectiva, o aquell altre anterior, no? Que es deia El poder està dins teu. No són més, i ara ens ho deia l'expert, no? Manifestacions més virals o més de xarxa de coses que sempre s'han dit. Si tu tens la teva voluntat, tens la capacitat de transformar el món. I això, en part, és cert.
Durant uns anys feia tele, quan feies un tema...
Tu ets un exemple, per exemple, Ricard.
De què?
De que no tothom està igualment preparat per utilitzar... Alguna vegada li deien a un gran comunicador antic ja, i vostè per què està davant del micròfon? Diu, perquè jo ho sé fer millor que vostè. Això, aquest... Bueno, tu digues el que vulguis. Sí. Jo el que dic és que hi ha persones que tenen una capacitat de creure en si mateixes que les fan superar adversitats i que el poder de la ment existeix. I aleshores, aquesta gent que no en té prou, que li té mancances, s'agafa...
Tothom. És a dir, quan a la televisió, quan fèiem un tema que responia... Per exemple, sobre la mort.
A la lògica de tu pots superar-ho, no? Sí.
O l'autoajuda. Sí. O algú que t'explica una experiència duríssima de la seva vida.
És molt interessant.
Feien uns pics d'audiència brutals. Ah. Per què? Perquè la gent s'identifica pel dolor, perquè s'identifica en un acte de superació. I també anem molt mancats d'això, no? És a dir, que són coses que ens curen l'ànima, d'alguna manera.
Efectivament.
No? Aleshores, quan tu estàs acostumat, això que deia... Quan hem passat a parlar del Partit Popular, bo, deies que un altre cop parlem d'això, no? Vull dir, cada setmana estem parlant d'això. Això la gent li porta tres papiros. Llavors, quan apareix enmig d'aquest oasi algú que et parla d'una superació, d'una addicció al fentanil, i després pots parlar del fentanil i del que és el fentanil, i indústria, etc. Però això reconcilia.
Però això, Ricardo, no és el
manifesting.
Nou. No, això no és el manifesting.
Però recull, és a dir, per recollir una necessitat...
de superació i tal... I
recull una necessitat,
no,
David.
No, jo crec que el manifesting és el pensament màgic de tota la vida.
O el dubte màgic de tota la vida.
Passat per tota la tecnologia i les xarxes actuals. Jo reivindico clarament el dret a ser memo i a proclamar-ho als quatre vents, i a més va bé perquè quan s'identifica el bloc de memos és una cosa que sempre és interessant.
Però no ho reduïm així. Jo crec que és gent que no creu en la religió i té fe.
Deixa'm dir una cosa per elevar una mica que no és el manifesting, que és una cosa que vindrà, que n'estic convençut de que vindrà, que ja hi ha molts de símptomes i que és una cosa interessant. Aviat veurem com s'aixequen, i a més amb molta força, les noves tecnoreligions. Les religions, històricament, en la història de les religions, van molt vinculades a l'estat de la societat i a l'estat tecnològic de la societat. La nova onada tecnològica ens portarà a un món de tecnoreligions que veurem com floreixen.
La nova Mary Shelley de Frankenstein,
Però, per exemple,
perquè aleshores també es donava.
Per molta gent, la intel·ligència artificial ja s'ha convertit, com a mínim, en un oracle.
Amb el seu psicòleg.
Amb un oracle on no només li pregunten...
Que pregunta si ets humà, i tu li has de dir que sí, que ets humà, no?
Sí, però per molta gent ja s'ha convertit en un oracle, la intel·ligència artificial, en molts sentits. No? Com això evolucionarà cap a tecnoreligions, no en tinc cap mena de dubte, i veurem com van apareixent aquestes tecnoreligions.
Jo crec que és interessant el que planteges, Ricard. De fet, a la primera... no, o sigui, el que he dit una mica dur al principi, s'ha d'intentar entendre per què està passant aquest fenomen i per què està tornant la subjectivitat. En el fons és això, és... les persones no podem viure pensant que el que fem nosaltres no té influència en el nostre esdevenir, no? O sigui, una mena de posició materialista, que és la posició, podríem dir, de l'esquerra oficial sempre de tota la vida, que és... En el fons, tot el que passa té a veure amb estructures profundes que modifiquen el que fas i et determinen i depèn de quina família neixis, no sé què. Tot això no genera agència. I per això, en el moment d'eclosió de l'esquerra en aquest país, del 15M, del moviment independentista, si fixes, les consignes eren tu pots. I el que no es pot convertir l'esquerra és en una
Obama.
Mena de...
Yes, we can.
Yes, we can. Yes, per, efectivament. Yes, per tant, hi ha una ressonància que efectivament no rima amb això del manifesting, però sí té a veure que necessites connectar la gent amb un sentit i que les seves accions tinguin un sentit i un resultat. El que passa que portat a l'extrem, doncs genera monstres com aquest, clar.
Sí, sí. Afra.
A veure, a mi, si et cura l'ànima, em sembla fantàstic, meravellós, però si vols sortir de la feina una hora i mitja abans, el que has de fer és no votar Junts per Catalunya i moure't a peu de carrer, organitzar-te. Aquesta és la realitat de tot plegat. Vull dir, sí, molt bé, et cura l'ànima veure un paper que
això
diu...
Això t'ha ferit molt, Àfrica, això de la discussió de la jornada laboral, no? Perquè com a sindicalista hi deus dedicar molt.
Home, no? Tu no? Tu no creus que hauríem de sortir abans?
Jo sí. Ja,
tu no creus?
Jo estic amb tu. Els teus horaris de sindicalista, quins
són? Bueno, no desviem els debats. Vinga.
Sí, perquè si no, escolta'm, no tindria Catalunya Ràdio.
Podries estar fins i tot sorprès, però en tot cas, un sindicalista no vetlla pels seus interessos propis, sinó pels col·lectius. Potser d'això no hauríem d'anar, hi hauria gent que li aniria molt bé.
Ja, un dia, si vols, parlarem
però en tot cas, això de posar-te en un paper... com? Perdona'm?
Que si vols, un dia en parlem del sindicalisme.
El dia que vulguis. El dia que sigui tema a tractar, en podem parlar d'això i de la patronal. Perfecte. En podem tractar llarg i a gust, a més. Em quedaria a gust. Però, en tot cas, escolta'm, això, si el que fa és curar l'ànima de les persones, em sembla perfecte, però insisteixo, tots els grans canvis que s'han donat de manera col·lectiva i individual s'han donat a partir de la mobilització col·lectiva i aquí està la història per poder reafirmar també el que puc estar situant. Si vols sortir una hora i mitja abans, no votis aquí, no has de votar, i organitza't a peu de carrer.
Doncs això està bé, és a dir, que al final tingui...
No, però és que pensem, torno a dir, que la col·lectivitat pot fer les coses, però sempre sorgeixen persones que posen en marxa, és a dir, que tenen la capacitat d'arrossegar. És una mica el que ve a dir, d'aquesta manera frívola, això de les xarxes. Hi ha una força en tu mateix.
El doctor Sant Segarra, que parla de l'experiència propera a la mort, omple, però estadis, és una cosa al·lucinant.
Bestial. I del que està parlant és de la força...
No, i el llibre més vengut en aquests moments, que és el del Dan Brown, va sobre el mateix tema.
Això, vull
dir... No és exactament el mateix tema.
Bueno, però no introduïssis...
No frivolitzis que no és exactament el mateix tema.
Va en la línia.
El que t'està dient amb el Segarra és, en el fons...